Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Els diferents sons, unint-se, creen la música. Lao Tse, 531 abans de Crist.
Aquí tornem amb Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer, amb el segon capítol, la segona part, i podríem fer una tercera i crec una quarta i fins i tot més, d'un tema molt interessant que vam començar en el capítol anterior en companyia de la Cristina Membibre. Ella és contrabaixista professional però també kinesiòloga. Hem començat a introduir-nos amb aquesta ciència, amb aquesta teràpia, sobretot dirigida al músic, perquè ella ens ha explicat en el primer capítol. Si no ens has escoltat, vés al podcast, que allà el podràs recuperar. Ella ens ha explicat de quina manera aquestes freqüències doncs tenen molt a veure en les nostres emocions, en el nostre moviment, en aquesta relació de cos, ment i sobretot música, que d'això en parlem amb les nostres guies, amb la flautista Patricia Denó. Hola.
Hola, què tal?
La Cristina Casale, pianista.
Hola, Jessica.
I avui tenim una contrabaixista, la Cristina Membibre.
Bon dia, Jessica.
Membibre.
Membibre.
Abans de res, que se'ns va oblidar en el capítol anterior, com et podem trobar? De quina manera et podem trobar a la xarxa? Tens una pàgina web?
Sí, tinc una pàgina web, que és www.cristinamembibre.com, i al Facebook tenim la meva pàgina com a kinesiòloga, que em podeu trobar per Cristina Membibre, kinesiòloga.
A banda del contrabaix, de la kinesiologia, també t'interessa la fotografia. Allà podem trobar a la teva pàgina web aquestes tres facetes teves. Ens centrem en freqüències i en moltes preguntes que ens han quedat pendents.
Sí, moltíssimes, Jessica, perquè mira, en l'episodi anterior havíem parlat, la Cristina ens va estar explicant una miqueta doncs de què es tractava l'escala sagrada o coneguda com solfeggio. Ens ha explicat també doncs què era una freqüència. Vam posar uns quants exemples també, però clar, la Cristina Casale i a mi mateixa ens han quedat moltes coses per preguntar.
Sí,
perquè, per exemple, una de les coses que a mi m'agradaria, jo he de dir particularment que a mi la Cristina Membibre m'ha tractat i ha estat una experiència per mi bastant important. A més, m'ha tractat en un moment una miqueta crític de la meva vida, i realment posteriorment vaig estar practicant una sèrie de consells que ella em va donar escoltant unes freqüències. O sigui que constato, almenys parlo a títol personal, constato la vàlua d'aquest mètode. Però, per exemple, per la gent que no s'hagi tractat, a mi m'agradaria, Cristina, que ens expliquessis d'entrada, quin tipus de pacients tens? Tens músics? Tens pacients que no són músics? Tens artistes? Què tens?
Doncs, a veure, tinc qualsevol tipus de persona, però el primer pacient que vaig tenir va ser el músic, perquè, clar, quan jo estudiava la kinesiologia, aprofitaven els descansos de les òperes o
dels concerts,
els vestuaris, i em fregava les mans i anava veient tothom.
A veure aquella que tots té els problemes que tenia.
Aquella es queixa que té un dolor al dit, aquella espera a les espatlles, vaig cap allà, i no donava l'abast, no anava preguntant i anava demanant consell i sobretot permís per practicar, perquè clar, necessitava gent per practicar. O sigui que vaig començar amb músics. El que passa que, esclar, els músics, doncs, els van anar funcionant, van anar parlant amb la família, amb els amics, i se'n va obrir tot un repertori immens, no?
I quins són les dolències, els mals entrecomillats, ho poso entre cometes, els mals més característics, per exemple, dels músics?
Doncs mira, podríem separar amb tres plànols: plànol físic, plànol emocional i el plànol energètic. El plànol físic jo el toco, però fins a un cert punt, perquè la veritat és que gràcies a Déu tenim a Catalunya un dels millors hospitals de centres mèdics per artistes. A Terrassa hi ha persones que s'hi dediquen, que són especialistes científics en això. Per tant, tot el que són dolències que necessitin de la medicina tradicional tenen aquest recurs, no? Però sí que treballo dolències físiques a nivell, bueno, petit, com pot ser una epicondilitis, pot ser una contractura, quistes derivats de la mala pràctica, no? De la mala posició, també tendinitis o problemes de posició, sobretot, no? Però el que més tracto, sens dubte, són problemes emocionals i energètics, perquè veus que repercuteixen directament en el físic. Quan treballes un tema emocional, el físic reacciona ja. I és per això que, com vam dir en el programa anterior, les freqüències, bueno, la freqüència és, diguéssim, nosaltres mesuràvem en hertzos ones electromagnètiques, però vam dir que l'energia sempre és energia, tot és energia, el que passa que hi ha coses que vibren més ràpid i coses que vibren més lent. Jo vaig veure que el físic, evidentment, com deia Einstein, el sòlid, és vibra més lent, no? És una freqüència més baixa. Hi ha coses que són més ràpides, però al final tot és el mateix. Llavors, entenent aquest principi, vaig pensar, a veure, si jo hi ha coses que físicament no les puc tocar, perquè un quiste potser jo no el puc tractar, jo no sóc ni fisioterapeuta, ni sóc cirurgiana, ni sóc metge, no? Però si puc tractar el mateix des d'una freqüència molt més ràpida, és a dir, des del plànol emocional o energètic, hauria de funcionar, no? Uh-huh. I vam veure que efectivament sí. O sigui que ens hem trobat que persones que tenen problemes per agafar l'arc o que els hi tremola el braç o que perden el control del pes...
Clar, quan vosaltres necessiteu que sigui tot molt precís, els moviments.
Nosaltres treballem a un nivell de precisió molt i molt alt. Realment, per exemple, amb el piano hi ha mil maneres de tocar una sola nota perquè repercuteix el pes que fa sobre la tecla. Pot ser el pes del dit amb la mà, el pes amb junt amb el braç, que no hi hagi tensions, la velocitat també, vull dir que hi ha moltes variables. Aleshores, jo quan et vaig sentint, Cristina, a mi la veritat és que m'agradaria que ens posessis un exemple de visita a la teva consulta, o sigui, que arriba un pacient...
Abans anem a presentar, que t'estem aquí escoltant amb un altre vessant, amb la musical, a més amb una càrrega emocional, no sé si això també carrega d'algun... Tocar una cosa així carrega emocionalment el músic.
Moltíssim.
Què és això? Ara la posarem de nou?
Sí. Això que sona és Shostakovich, de Zenit.
Aquí, com dèiem en el capítol anterior,
la OBC
estàveu afinats.
Estàveu
afinadíssim. Aneu tots a una,
eh? Anem a explicar una miqueta el que s'ha viscut aquí a l'estudi. Totes tres, aquí, interpretant amb el seu instrument, imaginaris, eh? Totes tres movent, entenc, el ritme que es mou el seu instrument dins d'aquesta peça.
Sí, bé, el piano no hi és, però de totes maneres jo estava escoltant tot el conjunt i pensava la dificultat d'anar tots a una i que no soni metronòmic, sinó que realment tingui vida.
Amb molta emoció, a més, a mi m'ha posat la pell de gallina, però amb calfred.
Sí, aquesta sensació. És una bona expressió, eh?
Sí.
És que, clar, aquí hi ha un tema interessant també a tractar, no? Que és que quan tu toques una obra com aquesta... Bé, de fet, nosaltres ja estem més tenses que abans.
Sí. Ara ens hauré de posar una de les teves.
Haurem vist que han pujat les revolucions automàticament, no? Perquè l'ambient que genera aquesta música és una pressió sonora, és una tensió harmònica que, evidentment, tu la notes. És com quan entres en un lloc on hi ha molta calor. Doncs tu sents calor. Perquè hi ha calor fora, doncs hi ha calor dintre. Si hi ha fred a fora, hi ha fred de dintre. Si hi ha tensió sonora a fora, hi ha tensió a dintre, i això és inevitable. El músic, per exemple, sempre dic que el músic és un tècnic de manipulació emocional.
Ah, mira, t'ho compro.
I manipulació pròpia també, perquè clar,
per viure el que toques.
Això com se sent a dins de l'orquestra, tu que hi eres aquí.
Fa vèrtig.
Bueno, jo recordo el primer dia d'assaig, que va ser molt divertit, perquè hi havia un canari, un company meu, que acabava d'arribar, i jo vaig arribar més tard, perquè suplia un company que estava de baixa, i em va mirar allò amb una gota de suor i em va dir: no te confia que esto va molt ràpido, eh? I bueno, pues venga, va, tensió total, màxima concentració, ja les enganxarem.
I també la feina del director. Jo crec que ha de tenir un carisma per poder dirigir això, que sobresurti, que desbordi per totes bandes.
Bueno,
no és important,
hi ha una part de potència energètica. Mira, precisament, abans de fora de micro havíem parlat d'un company,
sí,
que aprofitaré per mencionar-lo, perquè jo és de les experiències més interessants que recordo amb aquest tema. Jo he fet moltíssims cursos de direcció dintre de l'orquestra pilot i he vist molts directors que comencen i que es formen, no?
De l'orquestra pilot, perdona?
Sí, una orquestra pilot és una orquestra que es fa servir com a entrenament perquè els directors que aprenen puguin practicar. I llavors, bueno, clar, tu veus el calvari que passen, pobres. I va haver-hi un dia que el mestre Rosmar va demanar a veure si algun dels alumnes s'atrevia a dirigir sense batuta i sense mans. I va ser el nostre company, el Carles Miró.
El Carles Miró, mira, director
de l'Escola Victòria d'Àngels.
Excel·lent.
I sense mans, eh?
I sí,
això no m'ho havia dit. Això li recordarem, la primera vegada que el veiem.
No sé si li van lligar les mans a l'esquena. Sé que tenia les mans a l'esquena. I va dirigir una obertura de Rossini, no oblidaré mai. I tota l'energia que ell tenia amb la mirada, amb els ulls, amb el caràcter.
Això em referia.
Només li calia la mirada i els moviments de la cara i va sonar com mai aquella obertura. O sigui, mira que l'havien passat vegades i que hi havia alumnes molt bons, però és que el Carles em va donar una experiència inoblidable. Va dir: hòstia, aquí està, això és l'energia.
Fantàstic, fantàstic.
L'energia és el que realment mou.
Fantàstic.
Ens hem quedat que necessitem, em sembla, alguna de les teves freqüències més. Jo encara porto aquesta tensió.
Sí.
A quina freqüència ara ens recomanes?
Sí, sisplau.
Avui us he portat una sorpresa. Perquè
a més, que estem fent acústics aquí amb freqüències.
Això és tot un luxe.
Estem revolucionadíssimes. Jo reconec que el meu sistema nerviós ha reaccionat i es manté una tensió alta. Per cert, que sí que és veritat que, com passa en la música, no, que tenim tendència a pujar. En l'orquestra hi ha un instrument que si puja, tothom va a sobre, darrere.
Exactament.
I es va pujant per això, per la tendència natural, no? La ressonància té tendència a pujar. Aleshores, també passa que quan hi ha una persona molt, molt nerviosa, la tendència és que s'emporti els altres cap a l'altre.
Això passa.
I per això un terapeuta fa la diferència quan és capaç de sostenir, com fan els grans mestres budistes o els grans mestres espirituals, sostenir aquella calma i aquella tranquil·litat i portar-te de la freqüència alta cap a baix.
Això fa també el director d'orquestra, entenc.
De vegades crea l'efecte contrari.
Sí, depèn.
Et puja molt més. Per exemple, en aquest passatge que escoltàvem tocar la Cristina, la onzena Shostakovich, és el diable, és el pitjor per l'escriptura orquestral per flauta. És realment molt difícil, molt ràpid, molt agut, tot el més difícil. Realment, si pots tocar tots els solos de Shostakovich de les sinfonies, pots tocar-ho ja més o menys tot, eh? Més o menys tot. Clar, moltes vegades un director no és conscient de la dificultat tècnica, i bueno, després heu sentit també el tros dels contrabaixos i violoncels, com els baixos estan a tota pastilla, que l'arquet treu guspires pràcticament. Clar, a vegades el director sí que és veritat que ha de transmetre molta energia, i ho fa, però a vegades dius: ostres, no em transmetis tanta energia que no veus que estic sobrepassada de voltes, que no veus que ja no va més, que la flauta sortirà sola, sortirà disparada.
Cristina, quan parlaves també d'això, la capacitat de templar tota aquesta energia, jo he pensat per connectar també amb el públic, que no vegi tan llunyà aquestes mares o pares que tenen un nen de 2 anys i els toca, tenen allà un objecte, no, una persona, no, d'energia descontrolada,
que va pujant,
pujant, i clar, tu has de mantenir aquesta templança si vols també donar una bona criança. Jo crec que podem fer un cert paral·lelisme, no, amb això.
Bona cosa. Aviam, quina freqüència posem ara?
Ara us porto una sorpresa, perquè no és una, són dues.
Ai!
Són dues, són dos diapassons també, però aquests tenen una particularitat molt especial, que és que junts fan una quinta. Una quinta perfecta. Mira com sona. Això no us esperàveu.
Ens hem quedat com el nen de 2 anys ja, quan el deixen calmat, no?
Aquestes freqüències ja estan fora de l'escala solfeggio, són molt exactes, és un do i un sol. Un do a 256 hertzos, que equival al do del cello o al do 1 del piano.
El do 3 seria del piano. El do que està...
No, és més greu, bueno... Ah, el 2, val.
El
sí,
que
sí,
està
sí,
al
sí, el
mig,
dos, el dos, sí.
Seria?
Tinc encara
el do
2. Sí, doncs, perdó, exacte. El do a 256 hertzos i el sol a 384. Clar, aquestes freqüències juntes, aquesta quinta, el que es diu és que tenen la capacitat d'unir cel i terra, connectar cel i terra. Llavors, sents una sensació de calma, harmonia, reconnexió brutals. Això ja passa, no? Molts compositors acabaven les quintes obertes precisament per això, ja sabien el que feia, no? Mozart també ho feia, les deixava obertes sense la tercera perquè tu ja, amb la ressonància, facis el que puguis.
Cel i terra.
Cristina, no, jo tinc una pregunta connectant amb la música contemporània, que a vegades doncs, cerca més que l'art doncs, un laboratori d'experimentació. No s'ha allunyat de vegades de la naturalesa humana de connectar, o sigui, de voler trencar doncs, amb aquestes harmonies, no? Amb aquestes afinitats de sons. Alguna vegada doncs, la composició contemporània no s'ha anat una miqueta lluny, no s'ha oblidat d'això, de que realment doncs, aquestes freqüències arriben a la persona?
Jo crec que bueno, a veure, el que és l'harmonia i l'ordre al que estàvem acostumats doncs, forma part de la naturalesa i ho associem a la bellesa, perquè és una qüestió de geometria i de proporció que ens agrada, no? Però jo crec que el desordre també forma part de la humanitat, no?
Sí, mantenim l'equilibri, vull dir, que no sigui només, doncs, això, una experimentació pura i se'n vagi del tot, no?, de veure aquesta, què és el que passa a l'oient.
Clar, dintre de la música contemporània trobes, evidentment, molts autors i alguns que són capaços de moure coses tan importants com el que dèiem abans, no? M'estàs movent energies molt, molt fortes,
sí.
Potser no m'agraden, però que hi són.
Parlo de la que és més extrema o potser doncs, la que és, jo crec que experimental, que no acaba doncs, de fer-se... que se'n diu música contemporània, bé, això donaria per
aleatòria,
dos o tres programes
i,
més, no?
Sí.
Però que és música contemporània que potser dintre d'uns anys es donarà per desapareguda. Parlo d'aquest tipus de música contemporània, no? Una música que és experimental i que realment la seva vàlua doncs, es veurà amb el temps doncs, molt més minvada. No de música contemporània realment ben feta, ben descrita i amb nous elements.
Sí, clar, probablement això no ens acosta a l'harmonia i a l'equilibri al que ens agrada arribar i que per això fem servir la música més harmònica, no? Però bueno, també reflexa una part del desordre i a mi m'agrada veure-ho... No, jo quan treballo en consulta ho faig sempre des de la totalitat perquè quan vaig començar a treballar amb l'ADN vaig aprendre a unificar moltíssim les dues polaritats, no? La positiva, la negativa, pel positiu, pel negatiu, integrar-los i treballar sempre des del tot. Aleshores, no m'agrada... A mi la música contemporània, doncs, a veure, no reconec que no m'apassiona, no? Però sí que hi ha obres que entenc que mouen una part del meu desordre i que per tant...
Qualifico com a música així, la contemporània o intent de música contemporània, doncs de vegades en aquests concerts doncs, on vas tu i va gent que no és músic i que acaba per no entendre absolutament res, sobretot, o sigui, una miqueta
sí,
doncs
sí,
això...
O
una...
més que no entendre, acaba per no sentir res, que això és molt pitjor.
O avorrir-la realment,
això és molt
no?
pitjor.
Això, doncs sí. Que no transmeti, no és que hagi de ser maca sempre la música, això no em confoneu, però és una música que, clar, com que és ara, doncs de creació ara mateix és contemporània,
bueno,
doncs s'ha
de provar. Jo crec que Anna, això és,
provar,
és un tema que donaria prova.
Això,
donaria
però ens estem desviant.
Un dels capítols, i poder ensenyar-la, poder ensenyar aquesta música a l'oient, sí. Ens apuntem a l'agenda a aquest tema,
sí.
Per
molt
poder
bé.
Ensenyar aquest descontrol que feia menció ara la Cristina i que deies tu de la no comprensió, podem fer, mira, un assaig,
límit,
aviam
no?
si l'entenc jo o no.
Jo crec que tornaria una miqueta, amb el vostre permís, perquè crec que els oients us heu quedat una mica amb les ganes
sí.
de la resposta a la pregunta que formulava la Cristina.
Sí,
a veure,
això volia també reprendre.
Cristina Rendrive, ara una persona que no et coneix diu, mira, saps què? Obro la ment, vull provar altres tipus de solucions als meus problemes, et truca i et diu hola, i com comença una consulta a casa teva?
Què és el que fas?
En el teu, en el teu local.
Sí, al meu despatx, sí. Bueno, primer de tot jo necessito observar a la persona quan és un treball presencial, perquè també treballo a distància, que és una altra història, però quan és presencial jo observo la persona, observo els seus moviments, entro en ressonància amb ella, això molta gent no se n'adona, no? Però clar, tu necessites connectar, perquè la informació t'arriba de dues vies. La persona t'està dient una cosa, però per altres vies, diguéssim, altres xacres, t'arriba la informació autèntica, no? La informació emocional o energètica. Per tant, tu reps tota aquesta informació de cop i l'has de saber gestionar. La persona t'explica doncs, quin és el problema o quina és la situació i què és el que vol canviar. Jo vaig fent la història clínica o vaig fer l'anamnesi per saber què és el que està passant. Ja més o menys mentre en parla vaig traçant una estratègia mental, ja vaig pensant què li convindrà més, perquè no sempre és el mateix procediment, hi ha problemes físics que necessiten tècniques més físiques, però hi ha històries que necessiten començar des de l'arrel, és a dir, que anem a tocar la família i no hi ha més remei que tocar la família.
I tu estires els teus pacients? En...
Primer de tot parlem a la taula, entrem en contacte perquè estiguem còmodes tots dos, no? I que jo pugui conèixer la situació.
Perquè hi ha una durada, hi ha una acotació de temps o en principi la primera visita tu doncs, intentes no estar mirant el rellotge?
No, jo procuro no mirar-lo, sí, procuro no mirar-lo perquè m'agrada fer bé la feina i m'agrada estar amb la persona, jo no treballo per hores, ni per objectius, ni per...
Clar.
No treballo sola precisament per això, perquè m'agrada estar amb la persona i si la persona necessita més temps, doncs m'hi estic, no? Normalment estem primera visita cap a dues hores, perquè necessito conèixer bé l'entorn de la persona, a nivell vibracional també sentir-la, i després, doncs, quan ja hem aclarit què és el que... quina serà l'estratègia de treball, per on començarem, doncs ja anem a la camilla i aquí preparem primer el sistema nerviós de la persona, perquè, com dèiem abans, no? Hem vist com se'ns ha alterat només amb una música, no? Doncs imagina't una persona que ve conduint o que ve, ha estat al metro, ha estat al tren i ha
per
passat
tant,
cos...
Li poses la 2.85...
Depèn,
la
so...
Jèssica ja es manega amb
sí,
les freqüències com si ho fes cada dia,
escolta,
quedat.
No, us diré una cosa que igual
no us agrada. Sí.
Perquè precisament quan jo vaig començar amb el so abans que amb la kinesiologia, i va ser precisament perquè vaig veure la potència que tenia el so que vaig dir, espera, hem de buscar una eina que controli això, perquè... Jo no, a veure, els professors que vam tenir no tenien unes pautes molt clares, llavors ens va dir, bueno, va, aneu provant. I el problema de provar era que quan venia una persona deies, saps què, deixa'm provar tot el joc, va. Vinga, dia passó, vinga, tots els xacres i ja veurem. Clar, però això era massa seriós, perquè jo veia que algunes persones marxaven pràcticament borratxes, era com descontrolades o amb el cap embotat o estaven desconcertades completament i vaig dir no, això és gravíssim, jo no puc permetre que això em passi, no? I aleshores va ser que en el mateix curs amb kinesiòleg que funcionava diferent de com ho feia la meva tieta, vaig veure com movia les mans i vaig dir espera, això és perfecte. Llavors amb el so vaig amb molt cuidado, si vaig a fer servir so sempre, repeteixo, sempre testo. Li pregunto al cos, puc posar-te algú de so? Sí, vale, perfecte. Què? Si faig vols de quarts, campanes, diapassons...
Com fa? Li preguntes al cos com fas per preguntar al cos?
Sí, Bueno, nosaltres comprovem a través dels músculs, és a dir, és tan senzill com coneixent els tests musculars, això ve de la medicina tradicional, coneixent la direcció de moviment del múscul, per exemple, el deltoides mig, el que fa és un moviment d'adducció, aixeca el braç, el separa del tronc i l'aixeca cap a dalt, no? Doncs aquest és el seu moviment. Jo, si vull comprovar que el múscul està fort, el que faig és el moviment contrari, baixo el braç cap a baix, i si el moviment, o sigui, si el múscul està fort, resistirà el meu moviment, no em permetrà que jo baixi el braç. Però si el múscul està feble, no podrà aguantar la pressió. Jo faré pressió i el braç baixarà. O sigui, aquest seria el sistema binari, que després vaig veure l'analogia, no, amb la informàtica. Dui al zero, un resultat o un altre. El múscul està fort o està feble. Llavors tenim uns músculs de referència, i el que se'n diu el músculo fuerte indicador, que fem servir, com per exemple aquest, el deltoides, però hi ha altres músculs com el quàdriceps, o que també fem servir per tastar. Però bàsicament ho fem amb els dos psoes. Estirem dels dos braços, quan la persona està estirada a la camilla, estirem els dos braços cap enrere, i si tot està bé, en principi les dues cadenes musculars dels braços han de fer la mateixa llargada. O sigui que agafem les ungles dels polzes per veure les referències. Estan iguals, entenem que tot està en equilibri. Pot haver-hi compensacions, pot haver-hi deficiències físiques, però...
La Jessica i la Patricia de cop i volta s'han mirat a les polzes, els han alineat...
Sí, és allò que deies en l'anterior capítol de la senyora que després, sí, parlant del seu marit, tenia els braços de la mateixa mida.
Sí, una senyora anava a consultar perquè tenia un dels dos braços més curt, no? I llavors, clar, l'osteòpata comprovava que efectivament un dels dos braços era més curt quan la dona estava estirada, però quan ella començava a explicar un problema que havia tingut amb el seu marit, de cop i volta els braços es van igualar.
Clar.
Per tant, una de les cadenes es va relaxar i va tornar a la seva llargària normal.
I quina informació dona un exemple com aquest? Si s'iguala, vol dir que el problema amb el marit
l'altre programa vam comentar
què vol dir?
Que en realitat la vida és molt senzilla, és una cosa o t'agrada o no t'agrada. Si una cosa t'agrada i et potencia, el teu organisme està bé, està fort. No? Si ara et dic, Cristina, que guapa que ets, que bon músic, m'encanta com toques, ets fantàstica. Bé, tu
sortiré d'aquí ja feliç, clar.
Et sents bé i estàs forta, no? Sí, el teu cos de cop i volta aguanta el que sigui, no? Però si ara et dic, ai, Cristina, per favor, mira, l'altre dia et vaig escoltar i és que no sé, et falten taules, et dic alguna cosa desagradable, clar, i immediatament tu ja no et sents igual, et sents malament.
Sí.
Llavors, clar, és probable que els teus músculs no aguantessin certes pressions.
Fixa't.
Clar, és com quan tu camines pel carrer i si t'ensopegues amb una pedra, no? Si tu estàs fort, tens una bona alimentació, emocionalment estàs estable, fas exercici físic, els teus tendons estan saludables, el teu fetge està saludable, tu ensopegues amb una pedra i en principi l'organisme ja està preparat per resistir l'impacte. O sigui, clar que els músculs s'estiraran, els tendons i lligaments s'estiraran, però hi haurà un top, hi haurà un màxim en què tu aguantaràs aquell impacte i tot retornarà a la normalitat. Però si tu estàs en desequilibri, tens una mala alimentació, estàs desnodrit, emocionalment estàs fet pols, no descanses, no fas exercici físic, els músculs estan ja deteriorats, doncs et trobes la mateixa pedra, ensopegues i l'organisme no aguanta igual.
Clar, té tot el sentit, realment. Jo anava a proposar, doncs, que ens segueixis guiant una mica com aniria aquesta consulta, però que ens posessis potser...
Sí, i hem de controlar, d'imaginar com farem en 2 minuts i mig tot el que tenim pensat fer i preguntar-li a la Cristina. Per tant, de forma ràpida, què posem? La història del soldado, per exemple.
D'Stravinsky, on la Cristina hi toca.
La deixem de fons per fer-li l'última pregunta.
Jo, bé, l'última és tan
difícil. Havia d'acabar-ho de la consulta, doncs...
Sí, exacte. No sé. De fet, jo t'anava a preguntar alguna cosa relacionat amb la teva consulta. En el meu cas, sí que alguna vegada jo estava estirada i tu em passaves algun després de fer una sèrie de consultes, em passaves algun
diapasó
per alguna zona del meu cos que especialment realment vibrava. Tens una sensació física i més enllà de física, metafísica, diguéssim, no? Et voldria preguntar si cada òrgan del nostre cos
respon a, està associat a una freqüència diferent, o per exemple la persona que té problemes de fetge, no? O problemes de, perquè és una persona que acumula molta ira, molta ràbia continguda, el que sigui, que normalment sempre el fetge està una mica tocat, si hi ha algun tipus de freqüència que vagi associada a això, o com ho relaciones tu tot?
Mira, primer de tot vaig en breu. Els xinesos diuen que les emocions se senten en els òrgans i cada òrgan sent les seves emocions, tenen una sèrie de freqüències determinades, el fetge sent la ràbia, la ira, el pulmó sent la tristesa, el cor sent l'alegria o la tristesa, no? Això per una banda. Però és que a nivell científic, jo quan vaig estar a Sant Petersburg i vaig parlar amb un neurocientífic que es dedica a la recerca, em va explicar com ells mesuren la freqüència directa de cada òrgan.
És
a dir, existeixen taules, que nosaltres disposem d'elles, els que treballem amb teràpia de so, existeixen taules de freqüències de referència de cada òrgan, és a dir, ronyó té tanta freqüència, un ronyó sa, s'entén, un fetge sa té tanta freqüència, és per això que hi ha un joc de diapasons, per exemple, només per òrgans, perquè representa que un fetge sa té aquella freqüència determinada, si el fetge no està sa, ha canviat evidentment a una freqüència diferent, i tu per ressonància, per simpatia, com
per
havíem
simpatia.
Dit, apliques el diapasó al costat i li retornes la freqüència, és informació, només li dius al fetge, recorda que aquesta és la teva freqüència sana, agafa-t'hi, com el violí s'agafa al la de l'oboe.
Exactament, fantàstic.
És una fantàstica manera, no?, de finalitzar i de fer aquest paral·lelisme amb l'orquestra. El cos humà és una orquestra, no?
Sí.
I el cervell seria el director?
Bueno, jo crec que hi ha, sí, hi ha més d'un director, però sí, és una molt bona analogia.
Sí.
Doncs som una orquestra, fantàstic.
Ho veus?
Cristina Membrivé, moltes gràcies per acompanyar-nos. Segurament et trucarem en una altra ocasió perquè ens hem quedat amb moltes preguntes.
Segur que sí.
Cristina Casale, Patricia Adeno, com sempre, un plaer enorme en aquest
Igualment.
Tertulian Acústic.
Igualment, és tot nostre.
La clàssica a peu de carrer. Fins la propera. Thank you.